gràcies, sí, sí, crec que és una alternativa i que hem de ser capaços de fer-la treballar molt més i que no m'obligui de fer una proposta de modificació legislativa, ja que tenim un pla de revisió, que això no sempre tinc l'oportunitat. A veure, ara us parlaré, primer, a veure si sóc capaç de captar les transaccions sense por les coses. Estem en el marc d'un trasllat de la meva organització, per tant, caixes amunt, caixes davant, i no he tingut el temps per personalitzar la presentació que volia fer. Estem en tenir de sobre, i de fet hem fet moltes ganes de presentacions, intentant explicar que estem atrapats entre aquests dos mons. Entre el món que ha explicat també la Patrícia i el món del dia a dia que ens acaba d'explicar la Patrícia. Jo dirigeixo la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. Per qui no ens conegui, som una fundació que neix l'any 2003. En un moment en què tot aquest dubte que avui tenim, no hi era, no hi era, no el tenia. L'Hospital Psiquiàtric estava en aquest moment dirigit per l'Institut d'Assistència Sanitària, com encara ara ho està, però era molt diferent ara, perquè la mateixa organització ha canviat per l'altre. En aquest moment vivien tenien en el seu DNI l'adreça de l'Hospital Psiquiàtric unes 400 persones. Vivien allà, en el seu lloc de vida. Avui, que els hi passi això, n'hi ha 25. I perquè no han aconseguit que vulguin acceptar i que vulguin venir això. Per fer això, l'Institut d'Assistència Sanitària va veure clarament que no només necessitava una reorganització interna bestial, immensa, que es podia fer perquè allà s'havia de fer l'Hospital de Santa Caterina, que era una ocasió perfecta per destruir tot aquell món manicomial, com més ben dit, que ens situava en el segle XIX, en alguns aspectes de l'assistència, i construir una xarxa de salut mental voluntària. Això ha passat en aquesta delegació. Tenim l'orgull de poder dir que si en algun lloc d'Europa i gairebé del món s'utilitza molt poc l'hospitalització psiquiàtrica, és a dir. Però clar, per fer això, no podies agafar aquestes persones i enviar-les al carrer sense un suport molt important. Al voltant dels debats sobre aquest procés, que va ser poc planificat però ha sortit raonablement bé, el Consell d'Administració de l'Institut d'Assistència Sanitària diu que ens fa falta algú que gestioni aquest univers de les tuteles, perquè fins aquell moment el director de l'Hospital Psiquiàtric era el tutor de moltes persones que vivien allà dintre. Cosa no vol dir que ell era el que es vigilava si ho feien bé, el que s'anunciava amb ell mateix o la seva organització si hi havia algun compromet, i com ho podeu imaginar, que això no volia estar pensant que passava, doncs feia falta. A mi m'ho van explicar a la salut manera, fan falta ulls de fora que ens ajudin a mirar el que passa dintre i que ens ajudin a transformar el que passa dintre, que ja estava en un procés amb molta implicació de molts professionals, però moltes resistències per l'altra banda també. I aquí som més la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines. Inicialment amb la idea d'assumir aquesta responsabilitat jurídica de tutor de les persones que estaven tutelades per l'Institut d'Assistència Sanitària, però ja des del primer moment es va obrir a altres agents que estaven intervenint en el món de les tuteles a l'Àfrica. I per tant, en el primer patronat, impulsat per l'Institut d'Assistència perquè no s'integra el patronat perquè puguem ser independents per ajudar-nos pel camí, però per fort el que canya també, quan hi hagués algú, s'integren en el patronat altres organitzacions que treballaven en aquesta qüestió. La qüestió, deixem el 2003, i a mi quan em va contractar, jo tenia un pla, el civil, l'article 200, s'ha d'acabar la incapacitació d'aquella persona que tingui una malaltia d'eficiència física o psíquica de caràcter persistent que impedeixi el seu autogovern, el que faci. I el tutor ha de vetllar perquè aquella persona tingui oberta les seves necessitats i evitar aquelles decisions que consideri que li feien una bona persona. Esclar, la nostra feina semblava des del punt de vista jurídic prou clar. I des del punt de vista de les responsabilitats que tenien en aquest moment. Naixíem amb la mirada de la integració en la comunitat, de treballar perquè les persones poguessin viure a la seva comunitat i no a institucions. Però jugàvem amb aquest entorn de millora des del punt de vista de servei social molt important com a especialitat. I així vam anar funcionant, creixent. Com que assumíem les situacions de persones amb problemes de salut mental, la discapacitat social, aquesta nova pandèmia que es va imposant, considerar que ja que ens dedicàvem en aquelles situacions clarament més complexes de les normals i suport, no diríem mai que no a ningú. I per tant, des d'aquell moment fins avui, la Fundació Total de les Partes i Nòmines mai ha dit que no a assumir cap càrrec, cap funció tutelar, de protecció, com a voluntari. Clar, com que no hem dit mai que no, avui ens situem amb l'organització tutelar més gran a Catalunya, 842 persones en les que intervenim. N'hi ha 70 a Catalunya. Si fem una mitjana de casos per entitat, es situa al voltant de les, entre 50 i 60 casos, i nosaltres tenim 842. I es veu que alguna cosa ha passat a Girona perquè s'hagi considerat per tant i tanta gent que el suport a les persones que estem donant és avui. Clar, en els primers anys vam utilitzar les eines que ens donava l'ordenament jurídic per adoptar nosaltres directament aquelles decisions que consideràvem més oportunes per a la persona. I si cobraves 400 euros i te'ls gastaves el dia després de cobrar la pensió, el primer que fèiem era agafar la sentència, anar al banc i dir, escolta, si anem al banc a partir d'ara, jo gestiono els diners d'aquesta persona. I no li dono el diner encara que li demani ell mateixa, perquè si se'l gasta el primer cap de setmana, anem a menjar a Barcelona. Hem de pagar el lloguer, la llum, l'aigua, la roba. Els mesos solen tenir entre 30 dies, al voltant de 30 dies, i una mica més, depèn del mes. I està molt bé menjar 30 dies si pot ser per parades. Si només es menges els 15 primers, us asseguro que el mes es fa el 25. Per tant, jo el decideixo, el que diu el contra, i li dic a la persona, molt bé, va, jo ara des del poder, anem a veure com administrem el teu patrimoni. On vius? A tal lloc. Què es paga pel que dius que aquests diners i no els pots utilitzar en una altra cosa? Perquè els que pagueu un lloguer, si despegueu els diners de lloguer en una altra cosa, una o l'altra anireu al carrer. Ja cada dia, anar al estil, d'acord, no ho comprem prou cada mes, però de tant en tant comprem prou, i com ja diran, si no tenim que obrir, es costa. Per tant, prendre una mica, per prioritat, prendre una mica de vacances, per tant, de començar a estudiar avui. I al final, li quedarà oferint a la persona aquells diners que això que sobra, què vols fer? És el paradigma amb el que hem treballat fins ara. Però veig aquí que ens apareix la convenció. I al principi, en aquest sistema que estem, en aquest estat en el que estem, el Tribunal Suprem, malgrat el fiscal li diu que la incapacitació atenta contra la dignitat de la persona incapacitada, perquè la situa en una situació de capacitat jurídica diferent, com va dir el fiscal de Tribuna, que va ser fiscal que ara dia és Girona, i és fiscal del Tribunal Suprem, en un recurs al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem, el 29 d'abril del 2009, diu, però la convenció és la de tot, però això ja ho farà el legislador. I a mi no em feu, com a Tribunal Suprem, amb una sentència que va fer l'engany del senyor Roca, que ha estat constitucional, no feu a mi que jo us hagi de canviar un sistema que el legislador, que és el que va de fer, no ha fet. Va aprofitar el Tribunal Suprem que en aquell moment, preparant-se per l'examen que faria Nacions Unides, el Parlament Espanyol ja havia posat en una llei del 2009 una frase que més o menys diu govern amb una disposició addicional. En el plaç de 6 mesos m'has de portar un text per modificar el Codi Civil i canviar això de la incapacitació per un sistema de modificació de la capacitat. Per això encara ara comencem a trobar uns documents que ens diuen procediment de modificació de la capacitat. La llei d'enjudiciament civil no s'ha canviat i el procediment és d'incapacitació. Però aquesta disposició addicional ho va obrir alguns per dir que tal, i allà canviava. La llei d'enjudiciament civil no s'ha canviat. Parla de procediment especial de la capacitació. Com que hi havia aquesta proposta de llei, què va fer el Tribunal Suprem? No hem, va mirar una mica el que s'havia fet a tot Europa, a tot Europa hi havia reformes als codis civils intentant dosificar més i més, excloure l'àmbit personal de les facultats del tutor, restringir bé, per exemple, a França, el tutor, en l'àmbit personal no hi ha reformes. El que la persona vulgui fer en matèria de salut, si vol prendre la medicació que li proposen a la xarxa de salut mental o no, és el seu tema, pot donar suport, però no forma part de les seves facultats, han de tenir això. I de fet, el nostre sistema es parla del Codi Civil català, perquè moment de tot bé, el deure d'assegurar el general o benestar moral i material de la persona. Algú pot assegurar el seu propi benestar moral i material, que no ho pot fer. Doncs bé, en totes les atribucions d'una tutela completa, dieu tot com ho faig jo per assegurar que tot hi ha la dedicació si no pot. Com ho faig? Em vol tot que sí. Puc agafar-lo per l'orella i mirant que estic el tractant. I puc obrir la boca de forma forçada, només en l'àmbit d'una intervenció autoritzada judicialment. I diré que ara en el temps que no tenia que obrir la boca, no? No està. Per tant, és una il·lusió pensar que amb una tutela ajudes a una persona en l'àmbit personal. La segona. Pots acompanyar amb molta intensitat, però no pots alterar la seva voluntat. Si no, el que no ha de fer, t'has de buscar mil estratègies socials i d'acompanyament perquè la persona entengui que no li pot fer. Clar, estàvem amb, aquesta sentència 29 d'abril del 2009, ens diu, hem d'entendre que tutela i curatela són mecanismes de suport a la situació jurídica, són per defensar els drets i no per anul·lar-los. Per tant, segueixen vivint. I des del 2009 fins al 2014, el comentari general del mòdul ens impacta i ens preocupa el decurs de la cara, ens fa veure que aquella forma d'interpretar l'article 12 de la Convenció havíem tingut no era cert, no era real. Això de només tenir en compte que la distinció que fa el Codi Civil català, no? En tot allò que no pugui fer per ella mateixa segons la seva capacitat natural, que si vol tothom en àrbitre d'aquest que no sé que ha de trobar i en què decideixo jo, que no n'hi ha prou, que no n'hi ha fet prou. A mi, a l'Acadèmia Europea de Dret, ara fa 3 anys, una gran estudiosa de la Convenció irlandesa, de la Mariatge, que va tenir el Daniel Offline, em va dir, jo, per exemple, un bon fer, la primera fer una pregunta, li dic que dirigeix una Convenció Català, em diu, escolti, vostè dirigeix una organització que és clarament vulneradora dels drets humans. Perquè els drets humans, avui, són l'article de la Convenció, respectar la capacitat jurídica, donar suport a l'exercici de la capacitat jurídica i que la persona pugui gestionar les seves decisions amb aquest suport segons el seu dret democràtic de referència. I clarament vam veure que el món ens passarà per sobre si no som capaços de tractar. Els que coneixen la Fundació, jo crec que han pogut percebre que estem en aquests dos mons, el de la legislació que em poden exigir i ens poden demandar per no haver pres una decisió. Encara que sigui aquesta no presa de decisió, perquè la persona vulgui. I també em poden demanar per decidir massa i vulnerar el dret a la voluntat d'interferència de la persona en la gestió de les seves decisions, quan restringeixo la persona vol i jo crec que el situa en una posició de risc i una sort. I amb aquesta relació estem. Cada dia gestionem multitud de dilemes entre aquest paternalisme de la tutela, aquest paternalisme que hem d'abolir, treure del nostre sistema, que em fa pensar què he de decidir jo perquè ai, pobret, estigui protegit, salvaguardar alguns béns, el sol, el benestar, la salut, el patrimoni, o deixar que prengui lliurement la decisió, respectar la seva llibertat, malgrat això ha sigut una posició de risc. I quan hem de posar en avança aquests valors, del patrimoni, del benestar, pagar la fortuna de la llum quan m'arribi, o la llibertat. La referència de ser la llibertat, no fins a l'hora hi ha més poderosos que la llibertat. Però en canvi la societat no entendrà que algú que està rebent el suport de la Fundació Total de les Comunitats Gironines no pugui pagar la llum perquè s'ha d'estar en una cosa que li fa molta il·lusió, però que potser no és necessari. Només els ulls dels altres, els ulls d'aquest nivell d'interès, el que queda de referència de la Fundació. Però ara estem navegant amb aquesta voluntat. Què estem fent per intentar? Com a mínim saber que anem en el sentit correcte de la història. En primer lloc, revisar la totalitat dels nostres procediments. ha alterat coses. Per exemple, a Catalunya, la figura de la curatela, que és aquesta protecció jurídica atenuada en el que respecta la capacitat de decisió de la persona, i tan sols s'intervé per bloquejar la decisió o per no complementar els jurídics que la persona espera o per l'altre poden perjudicar de forma clara, en el conjunt del sistema de malalt, aquestes 20.000 persones protegides, estem al voltant del 17%. En el nostre cas, tot i haver edat moltes ciutades actives, en tenim el 34%. Alguna cosa hem fet. En l'últim estudi que es va fer a nivell del conjunt de l'estat espanyol per part de la Fundació AFE, que deia que de mitjana a l'estat espanyol es fan 50.000 incapacitacions l'any. 50.000. El 95% són tutelats completes. Per tant, ens situem a l'hora d'incapacitats parcials a un 5%. Aquí, en el nostre cas, en l'àmbit que nosaltres podem influir, el 34% són tutelats. I podem influir perquè sovint se'n presenta la defensa judicial en el marc del procediment i, quan veiem que hi haurà una sentència d'interpretació, preferim modular-la i intentar el jutge cap a la tutela, cap a la tutela. I això podeu dir que no va a la línia del que hauria de demanar, 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 no? Exacte, després de parlar d'això. Per tant, estem amb la línia correcta, intentant proposar aquelles mesures menys restrictives i no les més restrictives. Més coses que fem. S'ha parlat de la figura de l'assistència que és una mica d'autor, el qual s'ha convidat també a comentar-la. El 31 de desembre de 2016, a tot Catalunya, persones que rebien el suport d'assistència per part d'organitzacions tutelars eren 35. A data d'avui, a Girona, la Fundació Total de la Sant Marc i Marins en gestiona 30. Per tant, imagineu si algú ha fet feina per divulgar aquesta figura. La xarxa de salut mental, el sistema de serveis socials i la Fundació Total de la Sant Marc i Marins. Perquè no conec gaire casos d'assistència en la família, nosaltres hem acompanyat alguns, hem assessorat alguns, però clarament és una figura que necessita major divulgació. I aquí la proposta de modificació que li faig a l'altre. En la figura de l'assistència es parla primer d'una taula. La persona s'adreça al jutjat, que és una mica més com funciona, l'acte que es pot fer pel sistema de jurisdicció voluntària, no cal tocar el procurador, pot ser un full, com s'aplica per a l'assistència, en el que es diu jo, un director, que tinc una discapacitat, el tipus que sigui, necessito suport al gestió de la meva. Pot explicar el que vulgui. He trobat que a vegades m'enganya, que a vegades no soc capaç de administrar el meu patrimoni correctament, que no és molt complicat, el que ho és que és molt complicat. Si no tens una intel·ligència, segons quins paràmetres, com el teu pensament està clarament interferit per un problema de salut mental, el món és molt complicat i t'expulsa de molts processos que la majoria de la gent podem fer sense dificultats, però alguns són molt complicats. I per tant, demano que m'ajudi algú per la forma de l'assistència i apunta qui ha de ser aquesta persona o entitat que l'ajudi. A més, si té aquestes dificultats en la gestió de l'administració ordinària, pot demanar que el jutge atorgui atribucions, funcions d'administració ordinària a la persona que li fa l'assistència. I pot semblar una tonteria, però una cosa és mantenir la capacitat jurídica i l'altra cosa és exercir aquesta administració ordinària en el dia a dia. Sense algú que t'acompanyi a fer-ho, perquè si fa falta que a tots que ens interpretin les claus de les biblioteques, perquè ara s'està veient, que tots, els més llestos també, hem format biblioteques amb clàusules, que eren abusives per nosaltres i no eren capaços de veure-ho, si hi ha una dificultat per entendre el llenguatge jurídic o una malaltia mental, encara és més fàcil que això passi. Per tant, pot ser molt útil que hi hagi algú que t'ajudi a gestionar aquestes coses. Doncs bé, jo proposo treure l'exclusió de la disminució de capacitat, perquè està sent una porta a l'arbitrarietat del forense d'advocat en aquest jutjat concret i del jutge d'advocat en aquest jutjat concret. Resulta que tu, conscient que tens una discapacitat, que ja és un tresor, que ens arriba a la condició d'algú, que ja sap que necessita ajuda. M'és igual la figura jurídica a la que ens arribi, amb tutela o amb curatela, amb el que sigui. Perquè és un tresor, perquè sap que necessita ajuda i per tant acceptarà que hi ha coses a les que hem de dialogar. I he de posar, he de contrastar aquella voluntat que ell té amb les possibilitats reals de materialitzar-la. Per tant, ja és un tresor. Si algú resulta que aquesta persona demana l'assistència i pel que sigui, aquell dia està molt nerviós. Per exemple, coses que van passar com a utilitat, persones amb autisme, que pots interactuar amb ells, si li dones l'espai adequat, el llenguatge adequat, el temps adequat, li expliques les coses a un ritme que pugui ser capaç d'assumir. Això se'n diu l'accés de justícia, article 13, però a l'hora de la veritat, arribes al jutjat i trobes papers per tot arreu, senyora de la negra, no toca, un espai a vegades de rodes, artista, els jutjats a la negació de Girona, per fer una, el que se'n diu l'exploració, o el fet que el jutge de forense parli de la persona sobre la seva. Segons com, la meva persona li posava la parla, perquè jo estem utilitzant. I clar, perquè no vostè no pot anar amb assistència, perquè vostè no té una disminució en una incapacitat. Aixequi el testimoni del Ministeri Fiscal que inicia un procediment d'incapacitació. Quan tens el tresor d'algú que vol, que demana ajuda, no et fa falta la coacció que pots imposar una quinta de l'Unió. No la necessites per res. Perquè ella vostè ja accepta que té una dificultat per gestionar moltes coses i que ho condueix. A mi crec que seria una modificació molt a la línia de la convenció i aquesta sí ens permetria que la figura de l'assistència pervisqués més enllà de la implantació total de la convenció. En el cas de la convenció i de la xarxa de salut mental a Girona, estem veient que quan hi ha aquesta consciència de necessitat de suport, que sol venir després de fracassos, perquè malauradament l'estigma pesa molt sobretot en salut mental, a la gent ens costa molt plantejar que tenim problemes de salut mental, allò que ens passa al cap, aquell soroll que sentim, aquell malestar, jo no estic bo, però també perquè era psiquiatre per això. I perquè he de fer cas del que em diu la psiquiatra, perquè he de fer la comunicació, perquè he de demanar ajuda per direccionar coses si a mi no passa res. Això és normal. Aquest esquema de pensament és el que impedeix en aquestes persones accedir al suport, per això pot estar, es pot facilitar que sigui més bé, que aquesta angoixa que té aquí, que li genera el suport en la salut mental, no li provoqui altres problemes en l'interacció amb els altres, i per tant, si veu que li pot haver una assistència, estaria molt bé que li hagués l'estigma per poder demanar que ho canviés. Què passaria si algú em vols dir una mosca per gestionar les nous assumptes, veig el jutge de nou. Moltes persones no demanen assistència perquè t'estimen. I malauradament, si el problema de salut mental o la discapacitat interfereix de forma intensa en el seu dia a dia, en la relació amb la seva família, en com gestionem els diners, acabarem un moment amb una tutela o una curatela per intentar impedir que aquest cercle estigui. A la xarxa de salut mental de la zona de Girona s'ha assumit que per moltes persones a les quals es treballa, sobretot en la base comunitària, des del suport de la comunitat, els hi pot agradar. I s'està acompanyant aquestes persones en aquest procés de demanar assistència. Per això tenim una ràdio tan alta, no n'hi ha cap altra situació. Si no ho expliquem, no ho donarà ningú. Si abans que tinguem un greu problema jurídic, patrimonial o de convivència que ens farà demanar una tutela de l'hotel, som capaços de promoure l'assistència, jo crec que en sabem coses que avui les dificultats de l'assistència. En primer lloc, com us deia, moltes persones que ho demanen estan en una situació realment aturada. I normalment aturada des del punt de vista econòmic per la manera. Deu només. Hi ha un cas claríssim d'una parella la Roxa, que no seria molts anys de seguiment dels serveis socials, molts anys d'intentar orientar-nos perquè vagin a treballar en l'únic esquema que avui funciona de forma agressiva per donar feina a persones amb discapacitat, que obliguen a fer feinetes, s'ajunten, tenen una criatura, perden la feina tots dos, es veuen abonats, tenen per perdre l'habitatge, ara que tenim una criatura com a paret, i és en el moment que han orientat per la xarxa com a paret, escolta, i si hi ha algun projecte que s'ha embarassat tot això, cada vegada que agafaven el telèfon, patia, perquè no van trucar amb la segura, ni una entitat de crèdit, i ja està, perquè aquesta és de crèdit fàcil. Aquesta gent no envia burocrats, només, sinó que et parla de cada dia que paguis, i en primera cada dia que paguis, i si no tens una capacitat de comunicació de les teves parets, i si tu has d'un parament de l'amor, que et poden acabar l'amor, perquè si tu pots dir, està, a la vegada, i mira, quan es va al telèfon, això és el que no t'ho toca. Veient tot això, si això no l'acord, va orientar un parlament pel dius a junta. I ho van fer. I estem començant a sortir del forat. Perquè la seva situació ja era molt complexa. Què passarà quan aquesta situació s'hagi estabilitzat? Els que havien sentit també, que hi ha alguns que diuen ara ja estic bé, ara no ajudes. D'acord? Sàpigues que estem aquí per arribar-te al moment que creguis que et podem fer servei. I de tant en tant te t'avalarem un llibre i també trucarem que podem estar com va, perquè potser no t'atreveixes a trucar-nos, i si et truco jo, m'explicaràs, sí, la teva compatita, no sé bé què dir, però t'hi plantejaràs. I potser serà un mecanisme per ajudar-te a gestionar aquell assumpte que si no es fa en el seu moment pot ser com a un ull o a molt justícia. Estem en un moment de desatrànsit, no és gens senzill. Hi ha moltes famílies a les que els expliquem que també és la figura de l'assistència, doncs podem ajudar el seu fill o filla, però que mantindrà la capacitat crítica, que no podrem bloquejar una nova decisió, doncs s'espanta. S'espanta perquè prefereixen la seguretat aparent de la tutela paternalista. De la seguretat aparent, doncs de la curatela limitadora del risc absolut. I en això hem de treballar, jo també en tinc. Perquè encara molts pares també anem a veure'm i el que et demanen és, escolti, jo li diuen que nosaltres no hi siguem. Vostè s'assegurarà que el meu fill estigui en un bon centre? No em demanen que estigui feliç, no em demanen que estigui bé, que rebi l'atenció que necessita, em demanen que vagi a un centre. Perquè en el cap de moltíssima gent, és impossible que encara és el conegut de la nova atenció. Quan us explico, no? I si no fa falta, i si el podem ajudar amb el seu propi domicili, amb el suport adequat, tenim una activitat del dia a dia que sigui satisfactòria, si pot ser treballar millor. Ja, però és que això, això és el que diu la Convenció. Això és el que diu la Convenció que hauríem de fer de tots. Estem en aquesta dificultat. Dir-vos que, com la dia, que he tingut aquest darrer mes, d'aquestes 842 persones a les que prestem suport, per primera vegada en tenim més, visquem fora dels recursos socials, pisos amb suport, llar de residència, residències, no ni això són recursos socials. La primera vegada estem ajudant la gent que viu al seu pis, a vegades amb la seva família, a vegades amb altres companys, a vegades sol, que no pas persones que viuen en un recurs residencial. Per primera vegada, 51% ja pot viure en el seu propi domicili, en el seu entorn. I això no és senzill, perquè en altres coses aquest estigma que hem de lluitar, quan toquem a moltes immobiliàries perquè hem vist que tenim un pis de lloguer i on hi ha doncs que aquí ningú de l'arbre està aquí. I no ens ho troba. I això cada any és una situació de discriminació que haurem d'aprendre de la seguida. I ara ho farem col·leccionat, però el que hem de fer serà aplicar la mesura de com si es veu a l'arbre. És que a més a més el model no s'ha d'entrar si seguim acostant per aquesta lluita. Que viu en un centre residencial o en un lloc on té un poble, és cap problema si el centre és clarament desinstitucionalitzador. Si el centre, el grup social, fomenta que la persona pugui triar al màxim el seu nivell d'atenció. Si fomenta la interacció amb la societat, si fomenta la inclusió, ara és que es pot fer falta això. Per tant, nosaltres no hi acabem de renunciar. El que sí que volem és que es treballi amb la línia de l'article 19, i donar suport a la mesura que sigui possible en el marc de la comunitat. L'article 19 acaba sent interpretat també pel que té a veure amb la zona de discapacitat. I jo, ja sé que aquí estem parlant amb les estudiants de dret, de gent per al dret o a les ciències polítiques, però li busca les polítiques de serveis socials o les de discapacitat estaran clarament determinades per aquesta interpretació del article 19. I el sistema que avui tenim, on per ajudar una persona estem disposats a gastar-nos 3 i 4 vegades més si va a un centre, entre tots, que si està a casa seva, això ho hem de fer. Avui, persones que les que acompanyem, si decidim, d'acord, mira, demanem plaça, i que ens doni plaça en un centre residencial, entre tots, el nivell de suport econòmic que pot rebre aquella persona es pot situar en alguns casos al voltant dels 300 euros. En els casos de persona amb discapacitat, amb greus dificultats d'interacció o problemes de comportament. És això, el que val una plaça cada mes. En un centre de l'educació de Girona tenim un paquet. 3.000 euros. Si aquella persona decidim, anem a mirar de donar-li suport a casa, el màxim que podem aspirar són 500 euros al programa de suport a l'autonomia. És la mateixa persona i necessita les mateixes coses. Si està on jo m'agradaria que visqués, 500 euros. El programa de suport. Si se va a un centre, sovint, a part de dret, allunyat del conjunt de la societat, amb les dificultats logístiques per participar, a la vida de gent per anar a les fires, per anar a la cine, per qualsevol cosa, 3.000. Crec que no té lògica això. Doncs avui ens trobem amb això. Per tant, una part de la nostra feina també està a dotar la persona d'aquell suport molt intens i personalitzat que, com que no existeix en el nostre sistema, s'ha trobat a través de les portades. Això explica també el nostre pensament. Nosaltres, si tenim aquest nivell de demanda, tenim una mitjana de 3 casos nous cada setmana, 3 casos nous cada setmana, amb sentències de tutela, curatela, designant-nos defensors judicials en un procediment o per adoptar una mesura per gestionar una mesura del valor, en protecció de la persona del patrimoni, o en aquest 3% de casos que tenim d'assistència, 3 casos nous que encertaran la plantació de Girona només. Vol dir que hi ha molta gent que necessita suport. I molta gent que quan se li ha de prestar suport no té un entorn com pugui fer. Perquè no hi ha família, perquè... Nosaltres només hi tornem perquè no hi ha família, perquè la família no vol, o no vol, o no vol, si no vol, hi ha de ser. I per tant, la necessitat hi és. Serem capaços de sobreviure a l'eliminació de les fronteres que viuen a l'inici? Jo crec que sí. Crec que serem capaços de, amb l'experiència que hem adoptat amb la gestió de tutores i curateles i aquestes figures que clarament no van obrir de la formació, però que ens han ajudat a entendre la complexitat del món. La maldat de moltes persones que abusen de situacions d'incapacitat. En gent gran, una de cada 3 persones que rebem és objecte d'espoli. Directament, hi ha fotos als calés, hi ha set per la misèria. I això no és fàcil de pensar sense armes molt poderoses, com els ciutadans de capaç de dotar. Jo crec que aquesta experiència de suport molt personalitzat i molt intens, i alhora de coneixement de la complexitat de la malaltia amb el cap d'alguns, ens fan tributaris de poder exercir aquests serveis de suport a la presa de decisions que espero que ja ens hi passi. Però estem bé.